Ràdio Vilafranca.
Molt bon dia i calorós ja de bon matí. Benvinguts al Penedès Gamma Extra d'aquest dimarts 12 d'agost de 2025. Des d'ara fins les 12 us acompanyarem Marc Pujol a les vies tècniques i tria musical i us parlarem Marc Paredes i Sílvia Delgado. Marc, quina nit. No sé si ha estat tòrrida, tropical o com ha estat, però molt i molt calorosa.
Tropical, seguríssim. I tòrrida, ara ho comprovarem quan surtin les dades, però realment ha estat una nit molt calorosa d'aquestes de mal dormir i això s'anirà repetint de cara als propers dies, tot i que avui les temperatures, ara ho comentarem, punxaran lleugerament.
Que bé, començar el dia amb aquesta bona notícia. Més enllà del que pugi el termòmetre fora d'aquest estudi de Ràdio Vilafranca, això és el que cuinarem aquí al llarg d'aquestes 3 hores. D'aquí uns instants, la Meteo amb el Marc Paredes i el repàs a les portades del quiosc digital. A 9:15, l'entrevista dels dimarts. Avui amb l'arqueòleg i membre de la Comissió Santa Maria 2020, Josep Maria Feliu, per comentar la finalització de les obres de restauració de la façana nord de la Basílica de Santa Maria i la troballa d'un tram del traçat medieval del Camí de Sant Pau. A 9:45, primer flash informatiu, 5 minuts per actualitzar-nos i saber què passa a Vilafranca i comarca, i tot seguit entrem a la cuina amb la nostra xef i cuinera, Èlia Vidal, que aquest estiu ens porta cuina mediterrània. A partir d'un aliment, tombem pel Mediterrani.
Deu en punt tocades, una petita pausa també per informar-nos a través dels serveis informatius de Catalunya Informació, i a partir d'aquí tindrem una nova entrega de Veus que canvien el món, una secció que ens porta cada setmana la Laia Saumell, on desgranem un personatge que és conegut o que ha estat conegut per la seva vinculació i la seva tasca en relació amb els drets humans. Quarts d'11, el segon flash informatiu d'aquí de Ràdio Vilafranca, i pocs minuts després ens visitaran la Mireia Romeu i l'Anna Jurado amb la seva secció La crisi dels 20, on ens posem a la pell dels joves, però és el que sempre diem, que tothom s'hi pot sentir interpel·lat, perquè o tothom serà jove o bé tothom ha estat jove.
A les 11:06 compartim una notícia curiosa amb tots vosaltres que ens ha cridat l'atenció. I a partir d'aquí obrim línies al 938722626. Truqueu i dieu la vostra i aconseguiu un número per la caixa de préssecs de Torrents Vinyes Fruits que aquesta setmana sortegem dijous, perquè divendres és festa, és la Mare de Déu d'agost, i que podeu recollir dissabte a mercat.
I tot plegat ho acabarem amb el bo i millor de les músiques dels anys 70. Amb tot això i molt més, encarem aquest Penedès Gamma Extra d'avui dimarts, 12 d'agost.
Penedès Gamma Extra, de dilluns a divendres a Ràdio Vilafranca amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
Parlàvem d'aquesta nit de mal dormir. Ahir ens vas dir que seria el dia més colorós d'aquest petit episodi. Per tant, anem a millor, no, Marc?
Anem a millor, però no massa més. També ho he de dir, perquè avui
les temperatures... No em faig moltes il·lusions.
No, millor que no, perquè les temperatures sí que punxaran, però estem parlant de 2-3 graus, com a molt, al conjunt del territori. I esperàvem valors de 37 graus en molts punts del Penedès. Finalment, aquí a Vilafranca ens vam quedar als 35 i escaig, però déu-n'hi-do, molta calor. I avui tornaríem a repetir aquests valors, potser és... això, lleugerament més baixos. amb un dia que ha començat radiant amb el domini absolut i total del sol a pràcticament a tot Catalunya. De fet, no tenim núvols, a l'espera d'una tarda més tapada. I a la tarda no es veu fixar que va començar a tronar, però finalment no vam tenir
llamps i trons.
Sí, llamps i trons.
Però res.
Van ser aquests bolets convectius de situacions típiques d'estiu que van fregar l'est de la comarca, aquí no van acabar d'arribar, i avui es podrien tornar a repetir. Fins i tot podrien ser més generals. No descartem que pugui caure alguna cosa que no refrescarà l'ambient, perquè...
Ah, no?
No, perquè continuaran sent temperatures molt i molt altes, però tindrem un petit respir, per tant, amb aquesta tarda més variable, i de cara als propers dies mantindrem aquesta mateixa situació, matins molt assolellats, tarda amb més tempestes concentrades cap al nord, Pirineu-Prepirineu, puntualment Catalunya central, però aquí poca cosa.
I si fem un tomb per la vegueria Penedès, quins termòmetres tenim?
Mira, han baixat lleugerament respecte a ahir, però igualment continuen sent molt i molt altes. Tenim 22 graus aquí a Vilafranca, 19 a la Llacuna, 24 a Vilobí del Penedès i 20 a la Bisbal del Penedès.
Penedès Gama Extra.
Obrim aquest quiosc digital, com cada matí, amb el diari Ara, que diu que el BBVA continuarà amb l'OPA al Sabadell, tot i la venda de TSB. El Banc Basc opta per no desistir de l'oferta després d'analitzar les últimes juntes del Sabadell. Preveu obtenir al setembre l'aprovació del fullet per part de la Comissió del Mercat de Valors. La foto és per Anas al-Sharif, és el jove periodista que treballava per Al Jazeera i que va ser assassinat diumenge per l'exèrcit israelià, que ja ha matat 238 professionals de la informació palestins. I tres titulars més. Trump ordena a la Guàrdia Nacional netejar Washington. Veiem una temperatura destacada, 43,8 graus. L'onada de calor castiga especialment l'Ebre i el Pla de Lleida. I no hem sentit cap alarma, nit de pànic, en un càmping del Vendrell, on van haver de desallotjar gairebé 2.000 persones pel foc durant la matinada.
Saltem al periódico de Catalunya, que també titula que el BBVA es reafirma i tira endavant amb l'OPA al Sabadell. La foto de portada també dedicada a Israel i la guerra a Gaza, i és que l'exèrcit hebreu mata 6 periodistes, entre ells l'emblemàtic corresponsal d'Al Jazeera a la franja, Anas Sharif. També més titulars, i és que Catalunya voreja els 44 graus i suporta el dia més calorós de tot l'estiu. L'Àfrica subsahariana, epicentre de les retallades de l'ajuda dels Estats Units, i l'Estat trasllada amb improvisació els 10 primers menors migrants des de les Canàries.
El Punt Avui titula 100 dies del gir dretà alemany. El canceller Merz s'allunya del centrisme de Merkel i aposta per una política migratòria dura, rearmament i submissió a Trump. També destaquen que justament Trump vol alliberar Washington, que el BBVA no abandona l'OPA al Sabadell, i a l'esportiu, Àlex Palou, el rei indiscutible de la IndyCar, completa un curs màgic.
I acabem, com sempre, amb La Vanguardia d'aquí, de l'edició Catalunya. Trump envia l'exèrcit a Washington a fer fora els sense sostre. Israel mata 5 periodistes d'Al Jazeera a Gaza. Prades, capital astronòmica de l'eclipsi solar total de l'any que ve. El Barça ha abocat una altra vegada a una setmana límit i el BBVA decideix tirar endavant l'OPA sobre el Sabadell.
Les obres de restauració de la façana nord de Santa Maria ja han acabat i li hem demanat a l'arqueòleg i membre de la Comissió Santa Maria 2020, Josep Maria Feliu, que ens acompanyi per explicar-nos en què han consistit, si hi ha hagut troballes destacades i els nous espais que s'han pogut crear. Josep Maria, bon dia.
Hola, bon dia.
Gairebé un any d'obres i gairebé 1 milió d'euros han permès recuperar, que torni a brillar, aquesta façana nord.
bueno, ara ja està tot acabat, potser falta alguns detalls a l'interior, perquè és una façana nord que, com que estava amagada entre Santa Maria del Palau Baltà i les cases de la plaça Constitució, sempre s'hi van anar fent diferents afegits. Llavors hi ha la capella del Santíssim Sagrament, la sacristia, els magatzems darrere de Santa Llúcia i Sant Josep, i tot això volia dir també treballar dins d'aquests espais. Per tant, no és una feina només de façana, com havia passat a la façana sud, sinó que era també a actuar a l'interior i també a les cobertes d'aquests espais. Per tant, era bastant més...
Molt més complexa.
Molta més feina, exacte.
Anem a pams. Comencem per l'exterior, el que es veu passant. Bé, què s'hi ha fet?
Aquí, bàsicament, era a tot el que seria la construcció de l'església gòtica, doncs són els murs de pedra que ja coneix tothom, i en aquests casos era, bàsicament, doncs, les pedres que estaven molt malmeses, fer una restitució per omplir els forats que havien quedat buits pel desgast, i després, amb tots aquests annexos que hi havia, eren espais que quan es van crear, la capella del Santíssim Sagrament és de començaments del segle XIX i tots aquests annexos serien de finals del segle XIX, doncs alguns originalment havien tingut arrebossades les parets i havien estat decorades emmarcant com si imitació de carreus. Llavors, en aquells espais que van veure que encara quedaven restes d'aquesta decoració de l'arrebossada encarreuats, s'ha recuperat i, per tant, es pot tornar a veure com havia estat en el seu moment. Els que havien estat llisos, doncs, han quedat llisos i, bàsicament, era només tornar a fer o no el que hi havia i netejar les pedres de la construcció original.
També s'ha treballat amb les gàrgoles.
Sí, llavors, en aquest aspecte de la pedra, tota la part superior de l'absis i en cadascun dels contraforts hi havia les gàrgoles i les cares, que són aquestes escultures ja molt més treballades, que són elements que, evidentment, des del carrer costava molt de valorar perquè, primerament, estava molt lluny i, a banda, que tota la brutícia que havien acumulat també quedava molt fosques. Ara, realment, doncs, el fet d'estar allà dalt amb les bastides i poder accedir-hi per la neteja, doncs s'han pogut veure molt clarament quins són aquests elements. Llavors, de les gàrgoles, com que ja no es feien servir, només n'hi ha dues que actualment encara estan en ús i que justament es van poder veure amb les pluges que hi va haver ara fa un parell de setmanes.
Amb l'aiguat de meitat de juliol.
Doncs es va veure com funcionaven, evidentment.
I bé?
Sí, funcionen bé. I les que no funcionen, doncs igual que la façana sud, s'ha tapat tot l'accés per evitar que els coloms puguin entrar a l'interior de la teulada, i bàsicament a nivell exterior seria tot això. Després també hi hauria les teulades de les quatre capelles, que són aquestes que estan més avall, que aquí també doncs, hi havia o bé teules planes o bé teules, tot això s'ha aixecat, s'ha fet tot un cobriment nou, doncs ja ha quedat totalment aïllat.
I els rosetons, que tant podríem incloure els dins com fora?
Sí, exacte. No, en aquest cas també, tot el que són els rosetons i les llancetes de les capelles de la planta baixa, aquí també, per la part interior, els vitralls estaven restaurats, n'hi havia algun que quedava algun detall, que s'acabarà de posar ara el mes d'agost, i les altres, doncs, el que s'havia de fer era els vitralls de protecció trencats es van substituir per uns de nous, i l'antiga reixa que hi havia metàl·lica, que era com una altra doble protecció, que estava molt mal estat i oxidada, també s'han eliminat totes, i s'han col·locat unes xarxes noves que són... Bueno, diferents i més resistents.
I es guanya amb lluminositat,
exacte,
potser.
Això també, exacte.
Entrem
a dins. I això també, ara que parlem de vitralls, també, tot el que serien els vitralls de l'absis, que no són els rosetons ni les finestres, sinó la part del darrere, aquí també es va fer el mateix, eliminar tota aquesta xarxa metàl·lica i canviar els vidres de protecció que estaven en mal estat o esquerdat per uns de nous, que aquests sí que segur que són més transparents, i d'alguna manera pensem que això ara, quan algú està dintre, es veu millor la lluminositat en els vitralls.
Els coloms fan molt de murga, no?
Clar, aquí també s'ha evitat que tots aquells forats que feien servir com a niu per estar-s'hi s'han eliminat. Per tant, això sí que segur que ja és un guany. I també hi havia moltes instal·lacions que s'havien clavat a les parets, que com que ara ja no feien servei també s'han tret,
per exemple,
i evidentment com que tot això s'ha tret, doncs també doncs ja no tenen tant llocs on reposar i per tant... Tot aquest espai al voltant de Santa Maria, el Palau Baltà, la plaça Constitució, evidentment no és la solució final, però sí que quedaran més nets perquè no hi haurà tants espais on s'hi puguin quedar quiets o fins i tot fer-hi nius.
Clar, no llueix tant com la sud per qüestió d'espai, però paga la pena, no, ara, aquesta visita?
Sí, clar. Ara passar per aquests carrerons que abans eren tot parets molt fosques ha canviat perquè la pedra ha quedat més neta i tots els espais que eren arrebossats també són arrebossats més clars. Per tant, sí, el canvi, si algú passa, penso que al cap d'un any veurà la diferència.
Alguna troballa en aquests murs?
No, no, no.
Així com bàsicament, a l'assut sí que va aparèixer que s'havia de fer... alguna pintura...
No, no. Aquí, bàsicament, era això, anar mirant pedra per pedra per poder documentar les marques de picapedrer.
Això sí, marques de picapedrer, sí.
Però, bueno, això és una cosa que ja hi comptàvem, que és el que ha de ser, i res més, no n'hi ha hagut cap d'especial.
Entrem a l'interior.
A l'interior.
Què s'ha fet?
Si comencem per la part que toca més a l'absis, el que seria l'edifici de la sacristia, és un edifici que, quan s'entra de Santa Maria, té una planta baixa i després a sobre tenia dos pisos.
Dos?
El primer s'ha mantingut com estava i el segon, el que s'ha fet és eliminar la teulada i, per tant, aquest nivell ara passa a ser una terrassa a l'aire lliure i, evidentment, això també fa que aquest primer vitrall de l'absis per la banda esquerra també guanya en lluminositat i també permet visitar tot aquest espai i veure molt de prop tot el que seria la zona de l'absis amb els vitralls i també estem ja molt a prop de la cornisa de la teulada i, per tant, també podem apreciar molt de prop les escultures de les gàrgoles i de les carasses.
I aquesta terrassa des d'on és visible?
No,
deu quedar amagada,
queda
no?
Queda amagada perquè queda justament entre les cases de la plaça Constitució. Per tant, és molt difícil i el carreró Escudellers. Costa molt de veure perquè realment era una teulada molt baixa i ara quan tu veus l'edifici des de baix, veus les finestres, veus com s'acaba amb la cornisa i al damunt d'aquesta cornisa és on hi havia aquesta teulada que pujava una mica. Això també és important perquè justament en aquest pis, quan encara hi havia la teulada, hi havia l'accés a la teulada de l'edifici que hi ha al costat, que és el del Santíssim Sagrament. Llavors, com que això ara s'ha tapiat perquè hi ha aquesta nova terrassa, aquest accés s'ha canviat a la terrassa que hi ha a l'altra banda, que aquesta ja hi era, l'únic que s'ha fet és millorar-la, que és la que està al damunt dels magatzems que hi ha darrere de Sant Josep.
Aquesta nova terrassa, aquest nou espai, pot donar joc a fer-hi activitats?
Home, per les visites segur, perquè és una manera molt diferent de poder valorar tots aquests aspectes que des de baix del carrer és més difícil de valorar com són les cares i les gàrgoles i també perquè et permet explicar quina és l'evolució arquitectònica perquè la façana sud sempre ha estat la mateixa. En canvi, en aquesta façana nord és el que veiem com hi ha hagut diferents transformacions i com a mínim sabem que des del segle XVII s'hi han fet moltes intervencions i canvis i de fet una de les coses que també es pot veure des d'aquesta terrassa és com a les parets tant de la del que seria el primer tram de l'absis amb el vitrall, com el mur que hi ha al damunt de la capella del Santíssim Sagrament, això abans ja es veia, però ara s'ha pogut veure molt clarament, hi ha tota una sèrie de marques i fins i tot van foradar les parets per posar-hi tuberies ceràmiques, perquè allà, en algun moment del segle XVIII, com que van tapiar els vitralls, van construir contra les parets, i aquests edificis són els que després, al segle XIX, van enderrocar per fer les construccions que coneixem ara. Llavors aquestes marques es veuen a la paret i et permet reconstruir aquesta història més del segle XVII i el segle XVIII.
A les capelles s'hi ha intervingut?
No, llavors, a la capella del Santíssim Sagrament, el que sí que s'ha fet, no a l'interior, però la teulada estava en molt mal estat, la part interna de les bigues de fusta, i aquesta sí, s'ha renovat totalment, també la lluerna, que permet una millor ventilació i també doncs, il·luminació del vitrall que hi ha a la part superior. I després ja passem als annexos que hi ha a darrere de Sant Josep i de Santa Llúcia, que això eren espais que un sí que es feia servir el de darrere de Sant Josep per la gent que fa activitats a l'església de Santa Maria, però la primera planta ja estava totalment abandonada. Llavors aquí sí que s'ha hagut de tirar a terra alguns envans, s'ha canviat també tot el terra. Llavors aquest espai serà el que també ens permet seguir explicant més història perquè una de les parets que suposadament havia de ser de pedra doncs vam veure que era una paret de totxo molt, molt prima i que, per tant, això en relaciona amb aquestes intervencions que s'havien fet al segle XVII i que, per les seves necessitats, van decidir doncs, tirar a terra una part de la paret gòtica per fer-hi doncs, el que els hi feia falta en aquell moment i això ho hem pogut constatar ara. I ha sigut interessant.
Obeia les necessitats del moment.
Sí, sí, exacte.
Pures i dures.
Van veure allò, van dir que hi hauria d'haver una paret de pedra, no hi era, hi era una paret de totxo i darrere ja estem a l'interior de l'església. Llavors, al damunt d'aquesta sala és on ja accedim a tot aquest terrat que hi ha al darrere de la capella de Santa Llúcia i de Sant Josep. Aquest espai ja hi era i l'únic que s'ha fet doncs, millorar-lo, col·locar una barana perquè si s'accedeix amb gent doncs, sigui un espai segur i també es permet veure de prop doncs, també aquesta zona del Santíssim Sagrament i les llancetes que hi hauria a les capelles.
Quan s'incorporaran aquests nous espais a les visites habituals de Santa Maria?
Això ara el que s'ha de fer doncs, és, un cop s'han acabat les obres, és habituar, bueno, a posar al dia aquests espais en com s'exposen, el que es vol exposar, i un cop això estigui fet, doncs ja podrà ser el moment de poder accedir-hi. El que sí que ara es pot veure ja de seguida, per exemple, és que a la part del darrere de la capella de Santa Llúcia, també aquí hi havia...
Quina és? Conta'ns.
Aquesta seria...
De número, entrant seria... amb esquerra, quina
si
és?
Si entrem per la porta principal, sí? Seria la tercera.
La tercera, val. Què es pot veure?
Doncs aquesta també era un espai que tenia dos nivells, que de fet per les finestres que hi ha fora ja es veuen, doncs en aquest cas, com que això no es feia servir, el terra s'ha eliminat, de manera que quan estem a dintre podem veure tota la paret original sencera del primer i el segon pis, i aquest espai que ha quedat més buit és un espai que ja el 2018 va ser quan es van obrir la porta que estava tapiada, que anava per aquests carrerons, i aquest espai estava ple de molts objectes. Llavors, d'aquests objectes, finalment, alguns els han pogut conservar, i un dels que hi havia eren les reixes que hi havia abans per entrar a la cripta de Sant Fèlix. Llavors, aquestes sí que ja s'han netejat i estan allà exposades.
Les reixes...
De la cripta, d'entrada a la cripta que hi havia abans. Van quedar allà i, bueno, ara les hem netejat.
De quan daten?
Clar, no sabem si són de quan la van recuperar a finals del segle XIX o si realment ja són les que hi havia abans. S'ha de mirar.
S'hauria d'analitzar.
Però podria ser una d'aquestes dues opcions.
I aquesta comissió Santa Maria 2020, se li comença a acabar la feina perquè ja només queda façana, no?
No, encara queda molta feina. Perquè
més enllà de la façana?
Sí, clar. Ara, perquè, mira, això també ens porta a parlar de que un dels espais on s'ha treballat ara és el que hi ha a la sortida de l'absis i que també aparà als carrerons de les cases que hi ha a la plaça Constitució. Aquest espai també hi havia com un envà que no feia cap servei, també s'ha tirat al terra, llavors queda un espai una mica més ampli, que és el que permet, o just, és un espai que només s'obre els dies de novenes de la Festa Major. Llavors aquest espai també s'ha millorat, es poden veure més bé els murs del que seria la paret del campanar i del contrafort que hi ha en aquella zona. I això ho dic perquè, clar, aquí també, ara al netejar aquesta habitació, hem vist que allà hi havia un gran forat a la paret, ple de totxo, entenem que perquè allà, en algun moment, abans de fer la porta que hi ha ara, que és de començaments del segle XIX, perdoneu, del segle XX, ja n'hi havia una altra. I llavors, això és el que dèiem, que ara sí que per l'exterior només falta la façana principal, que en principi, si tot va bé, es farà entre el 26 i el 27, però després s'ha de fer tot l'interior, i a l'interior doncs hi ha tot el que seria la part de les instal·lacions elèctriques, però també hi ha molts llocs que ja veiem que són parets que s'han arrebossat i que són arrebossats que estan en mal estat, i això, a mesura que es vagi retocant, veurem realment si al darrere queda murs de pedra originals o si es va fer alguna reforma. Hi ha, pot haver-hi, no sé, moltes coses, fornícules, altars que ja no existeixen i que s'han tapiat i ja està. Però vull dir que no és només una neteja de treure la pols, sinó que serà una feina força gran, també.
I deixem que et comenti una qüestió, perquè les pluges de la Dana, les quals al·ludies fa un moment, també han permès que aflori un tram d'un antic camí medieval, el camí de Sant Pau. També val la pena posar en valor, no, aquest patrimoni.
Evidentment, tot el que sigui patrimoni sempre és important. I, de fet, aquesta troballa s'ha fet perquè gent que habitualment va caminar a Sant Pau ho van veure al cap de dos dies, potser, de la pluja, si no recordo malament. Llavors m'ho van dir, i llavors va ser quan es van posar en contacte amb l'Ajuntament de Vilafranca i la Generalitat del Departament de Patrimoni, que es van posar d'acord i van anar a mirar, i a partir d'aquí doncs faran una intervenció, encara que sigui petita, per poder determinar realment aquest camí de quina època és. I això és important, ja que hem parlat del patrimoni de Santa Maria i aquest del camí de Sant Pau, perquè realment totes les persones, si veuen alguna cosa que els sembla que pot tenir algun valor de patrimoni en general, tothom pot adreçar-se a l'Ajuntament per comunicar-ho, perquè, si no, clar, molta gent estan fent obres, no saben el que es troben i els sembla que potser és una cosa molt de cada dia i no pensen que allò potser val la pena fer-hi un cop d'ull i valorar-ho.
I de Santa Maria en seguirem parlant, doncs, almenys sí, fins al 2027-2028, oi?
Això segur que sí.
Moltes gràcies i bon estiu.
Bon estiu.
Beep, beep. Les notícies locals i comarcals. Una producció de la redacció d'informatius de Ràdio Vilafranca.
Bon dia, ara passa un minut de 2:15 del matí. Part d'una teulada del supermercat del carrer Santa Digna s'ha esfondrat aquest dilluns al vespre sense causar danys personals. Aquest dilluns es produïa l'esfondrament de part d'una teulada al supermercat de la cadena Carrefour Express que hi ha al carrer Santa Digna. Bombers, policia local i SEM s'han adreçat al lloc dels fets i han tallat durant una estona el trànsit. L'avís el rebien a 8:45 del vespre. Segons els bombers de la Generalitat, no s'han hagut de lamentar danys personals. L'alpinista de Vilafranca i sòcia del Centre Excursionista del Penedès, que dimarts va patir una caiguda als Alps suïssos i va resultar greument ferida, està evolucionant favorablement, però segueix a l'Hospital de Berna, segons fonts properes. En el mateix accident va perdre la vida el seu company, també soci del CEP i veí de Terrassa. Els alpinistes haurien caigut d'una alçada de centenars de metres quan feien el descens del cim Monk, de 4.107 metres d'altitud, situat al massís de la Jungfrau, a la comuna de Fischertal. Aquest dilluns, l'estació meteorològica de la Granada ha registrat una temperatura màxima de 35,2 graus centígrads. Seguint la previsió del Meteocat, aquest dimarts s'acosta una massa d'aire més fresc que farà que comenci a baixar una mica la temperatura arreu de Catalunya. De totes maneres, es preveu calor intensa al Segrià, Garrigues i Pla d'Urgell, des del migdia i fins al vespre. Ahir va ser el dia més calorós del que portem d'estiu a bona part de Catalunya, amb més de 40 graus a Ponent, des de la Terra Alta fins al Prepirineu, fins a 43,8 a Vinebre, a la Ribera d'Ebre. A l'Alt Penedès també es van viure les altes temperatures. L'estació meteorològica de la Granada va registrar una temperatura màxima de 35,2 graus. L'Ajuntament d'Olèrdola aprova l'adjudicació del contracte del servei d'escoles bressols municipals. En la sessió ordinària de ple celebrada dimarts, l'Ajuntament d'Olèrdola aprovava per unanimitat l'adjudicació del servei d'escoles bressol municipals. Tal i com va recordar en el plenari la regidora d'Educació, Fina Mascaró, l'adjudicació arribava després que una primera licitació quedés deserta. En aquesta nova convocatòria s'havien presentat 5 empreses. Finalment, l'empresa que rep l'adjudicació del contracte és la mateixa que actualment presta el servei, Cavall de Cartró. El contracte s'adjudica per 936.000 euros, amb una durada inicial de 3 anys.
Ràdio Vilafranca, serveis informatius.
Passen 4 minuts de 9:15.
Si pintes, pots. Pintures i revestiments.
Si renoves, pots. Pintures i revestiments.
Si reformes casa teva, pots. Pintures i revestiments.
Pots pintures i revestiments. Som fabricants. Per això t'oferim la millor qualitat i el millor preu.
Ens trobaràs al carrer de la Múnia 52 de Vilafranca del Penedès. Vine a veure'ns.
I també al Vendrell, Tarragona, Cambrils, Tortosa i La Ràpita.
Pots pintures i revestiments. La teva pintura de confiança directament del fabricant al teu pinzell.
Divendres 15 d'agost. No et perdis la Diada Castellera de Festa Major de la Bisbal que t'oferim a Ràdio Vilafranca, des de la plaça Sant Jordi de la Bisbal del Penedès. 6:45 de la tarda.
Castellers de Vilafranca, Colla Vella dels Xiquets de Valls, Colla Castellera de la Bisbal.
Pep Ribas ens farà viure de forma completa aquesta magnífica diada. Divendres 15 d'agost, Ràdio Vilafranca torna a ser
l'emissora més castellera.
A Cal Vicentó, perfumeries i drogueries, continuem oferint els millors preus en tots els productes de la nostra pàgina web amb venda online. www.calvicentó.com.
Preus especials, preus especials.
Compri online amb tota la tranquil·litat i li portem les seves compres a casa. O, si ho prefereix, ho pot recollir a qualsevol de les nostres botigues.
Preus especials. Preus especials.
www.calvicentor.com. Venda online. Els millors productes amb els millors descomptes.
Preus especials. Preus especials.
Penedès Gama Extra, amb Sílvia Delgado i Marc Paredes.
A quoi ça sert l'amour? On raconte toujours des histoires insensées. À quoi ça sert d'aimer? L'amour ne s'explique pas. C'est une chose comme ça.
La cuina de l'Èlia Vidal d'aquest estiu 2025 és plenament mediterrània. Èlia, bon dia.
Bon dia.
L'Èlia ens proposa agafar el creuer cada dimarts i fer un tomb pel Mediterrani. És una volta curteta, perquè de seguida tornem aquí a l'estudi de Ràdio Vilafranca. Però dona molt de sí, dona molt de joc. I l'excusa sempre és un aliment.
Un aliment, sí.
Que compartim a totes les ribes de la Mediterrània, no?
Sí, 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 sí. Avui agafem un aliment que tots tenim tan habitual, tan nostre, tan això, que quasi ens oblidem que és un aliment, perquè és allò que sempre hi havia, cada cop penso que n'hi ha menys, però és el pa.
Un bàsic durant tants i tants segles, és veritat que ara està una mica denostat, no? Bé, potser té els dos extrems, eh? Per una banda està denostat, ja no hi és a taula cada dia com abans, però per altra s'ha sofisticat tant i pots arribar a pagar el que et demanin per una barra de pa de massa mare fermentada, de farina ecològica i no sé quantes coses més.
I quasi allò amb una figureta sevillana ballant-li sobre, depèn de quins pans.
També, també.
Però buscant aliments, te n'adones, no?, que moltes de les receptes que trobava, aquest estiu estic fent una cuina molt d'investigació.
Sí, sí.
M'estic agafant vacances,
jo també. Fa de rateta online.
Sí. I que de tant en tant alguna cosa cau, a casa, perquè, ostres.
Si no series tu.
Home.
Tanta investigació s'ha de dur a la pràctica.
Alguna cosa, tot no puc, em faltarien hores. Però amb el pa sí que és una cosa que era un denominador comú on, per una recepta o per una altra, a veure, entenent pa, nosaltres sí que tenim el pa rodó, el pa de barra, com a massa amb aigua, farina i fermentat, no? Que al final és el denominador comú de tots els pans o estils de pans dels diferents del Mediterrani. El pa, com a tret, sempre m'agrada fer una mica d'història, mirar d'on ve, mirar què hi havia, qui hi havia, qui el controlava. És prehistòric, el pa ja s'han trobat restes de... No és el pa com l'entenem ara, perquè evidentment controlar la fermentació això costa i es necessiten més que uns coneixements, jo crec que és una prova i error, suposo, de... Ui, ara això ha pujat, ui, ara això tal... I com molts d'aquests aliments es descobreixen per error. On unes farinetes, un...
Oblits, errors...
Sí, un bol amb aigua i gra molt d'aquells, no?, remanents de la... Sempre m'embolic un neolític, paleolític, la ramaderia i l'agricultura quan el tenen...
Neolític.
quan el tenen controlat, no?, remanents d'aquests, farinetes, es barreja amb aigua o s'oblida en algun racó, igual que neix el vi, igual que neix la cervesa, en aquestes fermentacions esporàdiques, doncs el pa és aquest gra molt barrejat amb aigua que fan com una pasteta, les farinetes, la papilla dels petits, per dir una forma,
sí.
I probablement es va quedar a prop d'una font de calor, d'un foc, d'unes brases, d'un dia molt calorós, i se n'adonen que fa una crosta, que lleva una mica i que, ostres, agafa una altra forma, es pot transportar, no? Hi ha diferents coses que es deuen adonar de que canvia de forma. I a partir d'aquí es va elaborant. Els primers que sí que es té constància com d'aquestes fermentacions no gosaria dir controlades, però d'aquestes fermentacions intencionades, és als egipcis, ja que s'han trobat en tombes, en enterraments, no? Restes d'aquests aliments fermentats en recipients, en això, amb ferments, amb llevats molt semblants als que tenim ara. És a dir, no divergeix tant del que havia sigut a el que ens ha arribat fins ara.
I eren una ofrena molt habitual als morts.
Sí, sí,
i estan representats a molts relleus de tombes egípcies.
Molts. Llavors, a l'edat egípcia comencem a tenir els pans, comencen a donar-li forma als pans, o sigui, ja no és aquella massa que la fiquen a coure i que faci el que vulgui, sinó comencen a donar formes, per tant, s'entén que s'està elaborant. Llavors, a l'edat mitjana és quan es té constància de l'especialització, o sigui, el pa el fan els forners.
Neix l'ofici.
Sí, això, neix l'ofici. Llavors, amb l'ofici també neixen normatives, neixen diferents formes. A l'edat mitjana els forns estaven a les afores. Les construccions eren totes de fusta, els forners treballaven el pa als seus obradors, però l'havien de portar normalment era o a molins o a monestins o llocs on hi havia algú que se'n cuidava d'enfornar. O sigui, era una altra funció, el forner i el que fa el pa.
Estava diferenciat,
sí.
Ells no enfornaven.
I ho feien per protegir les ciutats d'incendis, perquè al final les construccions són majoritàriament de fusta i es pot, no? Podien generar incendis que acabessin cremant ciutats. Llavors hi ha... Clar, és que em vaig començar a llegir, llavors sí, vinga pa, vinga història del pa, vinga no sé què. A mi m'apassiona i la trobo superdivertida perquè al final és una cosa que tenim habitualment a damunt de les taules, els entrepans de la canalla, quedar per fer un cafè i ai, no em ve de gust algú dolç, faig un entrepanet petitó, faig un no sé què... I, hòstia, que ve de molt lluny, que dius, uau.
Que ens acompanya des dels segles dels segles.
Sí, 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 sí. Doncs això, a l'edat mitjana és quan es fa, i també és a l'edat mitjana, aquí va ser una dada que suposo que com a cuinera a mi em va fer molt gràcia veure. No, pobra gent, saps? Però la vaig trobar curiosa. És la primera intoxicació alimentària que es té constància a la història, i és per culpa del pa.
Què dius ara?
Sí.
La primera que està datada, no? Que hem conservat.
Que, sí, perquè a partir d'aquí són les primeres restriccions d'higiene i manipulació d'aliments, ara que està tan a l'ordre del dia, o almenys a les cuines ho patim, s'ha de fer, i és supernecessari.
El carnet de manipulador d'aliments,
bueno,
no?
I les tota revisions sanitàries i tot el que passem. Doncs la primera, i on es fiquen les primeres normes al respecte, és perquè es van barrejar blats. Hi ha el blat normal amb el que es feia el pla i hi ha un tal blat banyut.
Banyut.
Que és al·lucinogen.
Què dius ara?
Llavors van tindre uns pans doncs, que devien flipar amb colors quan se'ls menjaven. Mira, em va com a curiositat, em va fer molta gràcia. Abans, a partir d'aquí, sí que llavors ja s'elaboren amb farines, es protocolitza molt més tota l'elaboració de pa. I arran d'això i de que cada cop les fermentacions s'han de fer més tal, és quan neix, no, a l'edat mitjana, el que hem dit, neix l'ofici dels forners. Amb la millora de les cases, s'utilitzen altres materials, els forns poden entrar dins de muralles, per dir-ho d'una forma, o sigui, entren als poblats, amb diferents reis, hi ha molta història, hi ha molt, o sigui, algú que li piqui la curiositat d'història gastronòmica, de... Bueno, curiositat.
Està ben documentat.
Està molt ben... allò, Wikipedia simple. És molt xulo l'anar llegint i l'anar trobant i que si ho contrastes, doncs quadren les coses, no? Llavors, ja fem un salt i ens anem cap a la Renaixença, on Itàlia, no, destaca pel seu control i domini de les fermentacions. I també, si mirem una mica el mapa mediterrani i això... Sí que posteriorment França destaca molt amb la reposteria, amb el que seria croissants, amb el que seria brioixeria, amb tota aquesta part. Però parlant de masses simples, és a dir, aigua, farina, llevat, oli, sucre, ai, sal, allò, masses de coques, de pizzas, això, destaquen els italians. Ja les veurem després, però tenim pizzas, tenim focatges, tenim els pans petits, els pans grans, els pans no sé què. N'hi ha un munt de varietats. Llavors... nobleses, reis i això de diferents parts d'Europa, era molt prestigiós tindre un forner italià.
A casa, al castell.
A casa, al castell, al palau. Al... Sí, vestia, era d'aquelles coses, no? Sí. De... Perquè feien coques, feien pastes, feien pizzas, feien... Tenien una gran varietat més enllà del pa, no? Al final el pa rodó el podien fer amb aquesta farina, amb aquesta altra, li podien ficar no sé quina llavor, no? Una mica com ara, però acabava sent el mateix. I llavors ja és més cap als nostres temps, on els forners comencen a agafar aquestes ganes d'inventiva, de començar a donar-li com una marca pròpia a cada un dels pans. És a dir, com comença a deixar de ser el pa
un
del dia a dia,
bàsic, no?
A passar a ser una cosa de a veure qui fa el pa més diferent, a veure qui barreja coses més xules. Ei, tenim pans boníssims, que no ho deixin de fer els forners, per l'amor de Déu.
Que experimentin, sempre. Nosaltres ja pagarem el que demanin.
Bueno, si es pot, sí.
Si es pot, sempre.
I una mica és aquesta evolució del pa, no? Com neix d'una cosa de... per poder menjar i conservar i poder tindre més temps, no? Aquest cereal, aquest cereal amb aigua, aquest pa, no? Aquesta massa cuita... sí que es elabora, sí que es lleva el pa, sí que fan aquells pans més alveolats, més tous, que ens permeten pues, posar-lo a taula, allò, la típica imatge d'un pa rodó.
Rodó gran.
En el seu moment no era blanc com el tenim ara,
més
sinó
fosc.
Eren pans negres, perquè al final la farina refinada és moderna, no és antiga, seria el rodó integral.
No has d'anar tant enrere, Jo recordo quan era petita, no tots els forns de Vilafranca, però n'hi havia alguns que el... dit pa integral,
sí.
Era molt fosc encara,
sí,
molt negre.
Sí, al final això són...
Després, mica en mica, s'ha anat refinant.
S'ha anat refinant i ha sigut uns derivats, no? Llavors, a partir d'aquí, comencen a fer... Evidentment, els pans tradicionals no es perden, però com que cada cop es domina molt més la fermentació, cada cop es pot mirar si se li afegeix més aigua, què passa, i apareix un xapata, si se li treu aigua i pues, no surt res perquè no lleva, i si canviem la farina, i si fiquem farina de blat de moro, i si fiquem cacau al pa, i si fiquem l'altre dia, bueno, principis d'estiu, vaig tindre la sort de poder anar al Miramar del Paco Pérez, de llançar, i vaig descobrir, cosa que no sabia, que tenen una petita fleca, i a les 8 del matí, si vas molt aviat allà a llançar, pots agafar pans.
Al mateix restaurant?
Al mateix restaurant. Tenen com una porteta al costat, que sí. L'obren, allò, sembla com de conte, pum, obren un toldo allà al mig del carrer i compres a la finestra de l'obrador. I ells treballen molt amb el mar, amb el peix, amb el tal, i vaig comprar un pa, com un xapata d'algues.
Què m'estàs dient?
Sí, era de color verd.
Era verd?
Era verd i tenia gust a mar. O sigui, era un pa molt curiós. Llavors hem pogut arribar en aquests extrems, no? De dominar prou la fermentació, igual que amb els vins. No deixa ser la mateixa fermentació, eh? O sigui, és amb el mateix que els forners han anat elaborant. I llavors, ara ja entrem en matèria, després
Vinga.
De totes les curiositats
Està
del pa.
Ha estat molt divertit, eh? Molt interessant.
Jo...
Perquè ens pensem que ho sabem tot del pa... I que mira, quantes coses que hem descobert ara en 5-10 minuts.
I res, són tonteries, eh? Però bueno, entrant en matèria, jo fa un parell d'anys, quan estava, crec que ja fèiem el programa, això estava xercolant, i teníem un forn de pa, un forn de llenya, i vaig tindre l'oportunitat de veure, jo en si no elaborava el pa, no em posava mans a la massa, hi havia el David, que és un gran forner, que el podeu trobar a Cupons, han obert ara el forn de Cupons, després d'estar 15 anys tancat aquell forn, i és el mateix, és una persona inquieta, amb neguits i que fan pans de tots tipus i colors. És una meravella. O sigui, de debò, la gent que està estressada, la gent que té... A veure, no, problema, o sigui, no em vull ficar a fer de psicòloga, però és tan de calma, t'has de llevar molt d'hora i has de treballar a la nit, això sí.
Els horaris són
terribles. I la calor que passa... Nosaltres teníem forn de llenya que hi tiràvem els feixos de llenya a dintre. I allò agafava temperatures de 400 i 400 i pico. Eren durs, els dies, però el pa, donar-los la forma, cuidar-los, com
amassar-los,
com cuidar una cosa molt... Ara, si m'escolta algun forner, dirà aquesta tia no ha fet mai pa perquè està explicant-ho.
No hi ha tota aquesta poesia.
Però vist des de fora, o sigui, jo sí que algun cop, quan el David, per exemple, a vegades les masses de cop li fermentaven perquè la temperatura no l'acabaves de quadrar, fum... li ajuda'm perquè això ha d'entrar ja. I llavors ens posàvem els dos, jo li anava tarallent i ell anàvem fent. I és màgic. O sigui, és xulo, és màgic i cada vegada...
Donar
no...
forma i tenir a sí. les mans aquesta massa.
I que a l'època on vivim, on moltes coses ho fan màquines, els pans que són pans fets de forner, que costen lo seu, que no són baratos, però, hòstia, és que hi ha molta feina al darrere. Molta teoria, molt saber quan ha de fermentar, quan no, quan... Si ho fan amb càmeres de fermentació, que fiques uns numerets, tants graus, tanta humitat i tanta estona, i està controlat i fermenta. Però el David ho feia, David i probablement diversos forners ho han de fer.
Forners que treballen encara artesanalment.
Uns calaixos de fusta, que la fusta és aïllant, que posaven a dintre amb uns draps els pans, llavors, hosti, que això està pujant, i obríem els calaixos amb l'aire condicionat indirecte, perquè, clar, l'aire no li pot tocar, és tot una d'estes. Llavors, clar, ja després de tot això, i ara vols que fem pa, Eli, a casa? Què ens explicaràs?
No sé, no sé quines idees portes. A casa... La veritat és que quan proves un pa d'aquests, sí. no hi ha color.
No hi ha color.
És veritat
no
que el preu color. És un altre.
Sí.
No té res a veure amb la barra no. de xiclet,
no.
que venen
sí, sí,
a tants
sí.
llocs, però és que no hi ha color.
És que no hi ha color i nosaltres marxem molt amb furgoneta i, hòstia, és que comprem un pa sencer sense tallar i vam fer tota la Setmana Santa fora. I és que em va durar tots els dies. Tallava les dues llesques o tres que volíem, les passàvem per una torradoreta que tenim. Estupendo. Sí, el primer dia està tubíssim i el segon, bueno, torrat està estupendo també,
clar.
però, hosti, clar.
I embolicat amb
un
drap, bossa de, segurament, o una bossa
amb una
de
bossa
pa.
De plàstic perquè necessitàvem que ens durés diversos dies i així conserva la humitat, però
ja
sí,
està.
Sí. Llavors, compreu per real. Que sé, la Maria Nicolau també té una oda al llibre de... No sé si és el del primer o el segon. Té una oda al pa, parla del pa amb tomàquet i és gran defensora dels llocs on anar a comprar pa i congelar-lo i tindre'l i que no passa res.
I en queda molt pocs.
Molts,
en queda
molts
molt poquets.
Llavors...
Què ens proposes?
Després de tota aquesta quasi reverència al pa, us proposo que us lieu la manta al cap i algun dia, molt de temps, a casa, tranquil·lament, intenteu fer pans. És a dir, hi ha els pans que han de quedar
és
tots...
És complicat, eh?
Sí, és complicat. No serà allò que digui
serà
com
faig... Serà un xurro
faig...
el primer, segurament.
O no.
No?
De vegades et sorprens. De vegades quan et confies i em portes dos que t'han sortit molt bé, et
allà
passes de llesta. Sí. El pa sí que seguiu receptes. No feu-lo de... Jo sempre soc defensora de... Tu prova i a veure què passa. El pa no.
A ull
el
no pa... pot ser.
N'has de saber molt per fer-los a ull i ni així et diria. El pa, si agafem aquest nostre creuer... I aquí es diferencia molt el sud del Mediterrani amb el nord del Mediterrani.
Ah, sí?
Molt. El nord del Mediterrani, que seria França, nosaltres, o sigui, tota la costa o tota la península, dit directament, França, Itàlia, nosaltres, tota aquesta costa fins a arribar a Grècia, Turquia, allò seria el límit.
El límit.
Tenim pans grossos, tenim el típic pa rodó.
De molla.
El pa de molla, mira, m'agrada la definició, no hi havia pensat. Brioixos, panets petits, baguets, barretes, el pa rústic, el pa no sé què, el pa xapata, però tots és crosta i molla, que són fermentacions llargues i coccions com sense impacte, o sigui... Una planxa, per exemple, et dona impacte, no?, en el menjar. Tu fiques allò i jas, s'allà. Tu fiques el pa al forn, encara eleva una mica més, això aquí al Mediterrani, encara s'aixeca una mica més, que és quan fa la crosta aquella que s'obre, aquella mena de cresta.
La creu, a vegades.
Sí, la creu. Ara fan virgueries.
Sí, sí.
És perquè quan tu el poses al forn, fup, encara puja una mica més, com els pastissos, que encara ens pugen una mica més a dins del forn. Llavors es torren, tenim molla, tenim alveols a dintre, tenim aquests pans que estem acostumats.
Els alveols són els foradets.
Els foradets,
eh?
Sí, perdó, que ho he dit bé diversos cops, són els foradets. I després tenim el sud del Mediterrani, que tindríem els pans, nosaltres, o almenys jo, perquè potser els pans del Marroc, aquests, les pites...
Com pa de pita.
Pa de pita. Són pans amb fermentacions... baixa, s'assemblaria molt més a una elaboració d'una massa de pizza, que al final barreges farina, barreges aigua i uns grams de llevat. I amb aquesta fermentació fermenten al voltant d'una hora aquestes masses, no fermenten tal, tenen una... Si volen que tinguin molta esponjositat, li afegeixen una mica més de llevat, però no són pans llargs. Perquè no hi ha tant l'especialització del forner. Culturalment, els pans... Són cultures que encara la dona està molt a casa.
Es fan molt a casa, encara.
Ho cuinen elles. Llavors, són pans del dia a dia. que es fan al matí per menjar-se a l'esmorzar, al mig matí, al dinar, al sopar, i l'endemà tornem-hi. No pots estar fent fermentacions de 8 hores, 4 hores, 12 hores, perquè se te'n va de les mans.
A Egipte, al camp, veus les dones fent el pa davant de casa?
Sí.
Al carrer?
Sí. Llavors són pans que, doncs això, o sigui, un pa de pit al final és una barreja d'aigua, farina... Algunes porten llevat i algunes no. Per exemple, la pita grega és aquesta que ara s'ha comercialitzat en alguns supermercats, inclús la trobem envasada, que és aquesta més gruixudeta, que és un puntoveta, ens recordaria una massa de coca, que és la que es pot obrir pel mig, la fan així com si fos una, no una paperina, sinó com, no sé, com un pa mal obert, i li fiquen a dintre carn, li poden ficar formatge, li poden tal, i et queda com un entrepà. Després tenim, per exemple...
S'assembla a la piadina italiana,
sí,
una mica,
sí,
no?
Sí, una mica, sí. Itàlia, al final, té molt... És el que hem dit, com que en aquell moment a la Renaixença són els que acaben tenint molt de control sobre les fermentacions, Itàlia té una mica tot.
Ho toca tot.
Ho toca tot.
I bé.
Sí. Lo de barrejar aigua, farines i això, els italians...
Segueixen sent els reis.
Ho fan estupendo. Llavors, al Marroc. Al Marroc tenim moltes diferents... que es couen molts cops amb el que us he dit, amb l'impacte, no? Amb pans que s'assemblen més a unes tortites, a una mena com de...
Rodons i petits.
Planats, que són com si fossin truites de patates, aquella allò, si fas truita de casa per 2-3 persones, aquest gruix, i normalment el que es fa és, o en paelles o en forns, es posa directament a la pedra molt calenta. Llavors, el que aconsegueixes és que es cogui ràpid per dintre, té poca molla a l'interior i queden pans de... Ells tenen, bueno, es té molt l'acostum, no?, de trencar trossos de pa i agafar, no? O sigui, utilitzar-ho de...
d'una cassola, no?
D'una cassola.
Posen al mig,
sí.
I tothom es va servir
i es van,
amb el pa.
Sí, o sigui, no suporten com directament el plat i llavors amb el pa acompanyen, sinó amb el propi pa agafen i comparteixen. Jo vaig tindre la sort de... bueno, feines que es fan, d'haver treballat amb uns nanos magrebins i portaven una de pans, uns... Oh, jo de debò, si teniu... I n'hi ha als forns aquests de pa de persones, o sigui, de marroquins d'aquí de... N'hi ha, aquí a Vilafranca. Tasteu-los, perquè no té res a veure amb els nostres pans, són diferents i són molt xulos, realment. I no sé, us animo molt a fer, buscar receptes. No m'atreveixo a dir-ne cap per la ràdio, perquè al final s'haurien d'apuntar bé les mesures. N'hi ha llibres...
Has de ser precís, no?
El Xavier Barriga és molt xulo.
Que es diu el pa o pa,
el pa,
no? Directament.
Pa. Sí, pa, i són tres pans apilats a la portada. Agafeu-vos, internet està ple, feu. O sigui, feu i feu el...
Experimenteu-lo.
Assaig-error. I no és tan complicat.
I amb dolent no serà, no?
No!
Encara que l'aspecte sigui lleig.
No, què va. Però estan molt ben explicats els pans i animeu-vos a anar a fer alguna casa encara.
Tots els cuiners teniu aquesta debilitat, no? En un moment o altre, sí. Investigueu com fer pa.
Molt. Tots. Crec que tots hi
tots
hem passat.
Hi
és màgic. És com aquell punt de màgia divertida.
Èlia, fascinant aquesta història del pa que ens has dut avui a través del Mediterrani. Gràcies, bona setmana.
Igualment.